Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
La situació a les conques internes catalanes s'ha capgirat com un mitjó en un any. Al gener del 2025, el nivell d'aigua arribava amb prou feines al 33%. Ara supera el 86%, i com que la previsió apunta que aquest cap de setmana ha de ploure generosament, s'ha apujat la marxa amb què s'està desembassant els pantans de Sau, Susqueda, Foix i Darnius. Justament serem a Susqueda d'aquí una estona amb la Laia Claret per saber com s'està fent aquest desembassament, perquè el pantà està pràcticament ple, i també com s'ho prenen els veïns de la zona. Són conscients de l'excepcionalitat d'aquesta situació, que contrasta tant amb l'escenari de fa un any.
Oh, no sé. Si ho tornem a veure gaires anys més, això.
I Tomàs Molina, bon dia.
Molt bon dia.
Ens ha d'amoïnar la quantitat de pluja que ha de caure aquest cap de setmana, també a principis de la setmana que ve, oi? Pot fer mal?
Hem de seguir-ho i hem de seguir-ho amb atenció, perquè és una situació de llevant i ja sabem que el llevant doncs acaba fent acumulacions importants. Sí, hem de tenir-ho present. Amoïnar, no sé si és la paraula, però de fet hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per aquest cap de setmana que ens parlen doncs d'aquestes acumulacions i també d'aquesta intensitat que es donarà tant dissabte com també diumenge, i també de les acumulacions de neu, perquè és una altra de les coses que acabaran passant també els propers mesos, en realitat, perquè s'esperen acumulacions de més de 40 centímetres de neu en tota l'àrea del Pirineu, i això afegeix doncs també problemes de seguretat pel que fa al risc de llaus i a les acumulacions doncs d'aquesta neu.
Doncs situació de contrastos. Gràcies, Tomàs. Bon dia.
Bon dia.
I Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Catalunya al dia.
Altres coses, perquè, atenció, dilluns hi haurà vaga de pescadors a tot l'estat. L'han convocada per protestar contra el nou reglament europeu que els comportarà més burocràcia.
Sí, perquè els exigeix, per exemple, que pesin el peix que han capturat quan encara siguin a mar i que vegin amb 4 hores d'antelació de la seva entrada a port.
També serem a les Borges Blanques, on avui ha començat la Fira de l'Oli d'Oliva Verge Extra de Catalunya. És una cita molt important pel sector i té gairebé 30 anys d'història.
Per primera vegada reuneixen representants de les 5 denominacions d'origen protegides d'oli catalanes, que fan un bon balanç de la temporada.
Bé, la campanya molt bé. 7 quilos, hi ha oli, i sembla que les vendes continuen sortint.
Molt bé, ha sigut una molt bona campanya i han fet un molt bon oli.
Parlarem d'oli i parlarem de pomes. L'escola agrària del Farràs, el Segrià, ha recuperat diverses varietats de poma que s'havien perdut.
Aquí hi ha 43 varietats autòctones dels nostres avis i rebesavis.
Que són molt interessants, però pel problema de la comercialització o perquè no són prou productives, no s'han continuat conreant.
Ara les han tornades a cultivar i els estudiants de l'Escola d'Hostaleria de Lleida les han transformat en un plat gourmet, nigiri de croqueta, salvatgina recoberta de cansalada ibèrica o flam.
La Noelia Caselles ens ho explicarà en un reportatge on parla, per cert, d'una poma amb gust de maduixa. Art al camp, al plat i també a les parets, concretament les del Parc Fluvial del Besòs, que configuren el museu a l'aire lliure més gran del món.
L'han batejat com a Besart de River Museum i avui l'han beneït el president de la Generalitat, la Fundació La Caixa, Aigües de Barcelona i les alcaldesses de Sant Adrià i Santa Coloma.
Fem també un cop d'ull a les carreteres i al transport públic per saber si hi ha incidències a aquesta hora. Equip Viari, Txell Garriga.
Bon dia, Estel. Doncs la incidència més destacada a aquesta hora és un accident a l'A2 al Bruc, direcció Lleida-Igualada, que talla un carril i està provocant intensitat des de Collbató. També veiem que hi ha un petit tram de retenció a la B30, a Barberà del Vallès, per enllaçar amb la C58 cap a Sabadell, i a la resta de xarxes circulació sense gaires problemes. A Rodalies tenim, això sí, demores que poden superar els 30 minuts de mitjana a l'R3 i d'uns 15 minuts a l'R4.
I quan faltin 6 minuts per les dues, arribaran els esports. Ricard Isidro, amb quins titulars avui?
El duel català entre l'Espanyol i el Girona obre a les 9 del vespre la 20a jornada de la Lliga de la Primera Divisió Masculina de Futbol. L'equip blanquiblau vol acostar-se a la zona Champions i els gironins allunyar-se del descens. De bàsquet, no només parlarem del Madrid-Barça d'avui a l'Eurolliga, sinó també del Jaiopos Lleida, que demà torna a jugar a les Canàries a la pista del Gran Canària després d'haver guanyat la darrera jornada a Tenerife. I el Miró Ganxets Costa Daurada juga juga aquesta tarda, a partir de les 6, contra el Sant Quentin francès, l'últim partit de la segona fase de la Champions de tenis taula. Les reusenques es poden classificar per primer cop a la seva història per als quarts de final.
Som al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Miquel Jario avui al control central. Són la 1:05. Comencem.
Catalunya al dia.
Fa just un any era inimaginable veure els embassaments als nivells que els tenim ara, per sobre del 86%, i encara menys haver de desembassar-los per evitar problemes amb les precipitacions previstes per aquest cap de setmana. Això és precisament el que s'ha començat a fer a quatre embassaments. Concretament ens ho explica la Montse Poblet.
Bon dia. Les pluges que venen faran créixer el cabal dels rius i també les reserves d'uns pantans que ja estan molt plens i els que cal buidar una mica perquè hi hagi espai per assumir l'entrada d'aigua sense tenir problemes. Els embassaments de les conques internes estan al 86% de la seva capacitat, una xifra, com deies, inimaginable ara fa un any, quan estaven només al 33%. On més aigua s'alliberarà és el Foix. Es passa de desembassar 85 litres per segon a 300. Recordem que el juliol aquest pantà es va desbordar a causa d'un episodi de pluges excepcionals, inundant diversos baixos i soterranis a Cubelles i posant en evidència que les seves instal·lacions no poden desembassar amb tota la rapidesa que es pot necessitar quan plou molt. També s'ha decidit alliberar aigua d'Arnius, a Sau i a Susqueda.
Doncs a Susqueda, justament... Així sona l'aigua que surt per la comporta de la paret de la presa d'aquest pantà a la comarca de la Selva. Laia Claret, bon dia. Com descriu Susqueda ara mateix, que s'hi veu des de la presa?
Doncs ple, ple, clar, el 94%. La imatge no és típica. Feia temps que no el veiem a una alçada tan alta. I veiem la comporta que hi ha a la paret, que llença aquest raig d'aigua amb tanta pressió. A vegades sí que és cert que s'obre aquesta comporta, però el que comprovem avui és que el raig té molta força, arriba molt més lluny que altres vegades. De fet, no som els únics que hem pujat fins aquí dalt. Durant el trajecte hem trobat algun ciclista i aquí dalt de tot dos veïns d'Aigua Viva que es coneixen la zona i avui han vingut aquí per això, per veure el pantà amb més capacitat de les conques internes. La Marta Vives destaca la força que té l'aigua que surt per la comporta.
Fa molts anys, que segurament era prou glòria, l'havíem vist sobre així, però la comporta oberta com ara jo no l'havia vist mai.
Amb tanta pressió.
Amb tanta pressió perquè... té molta pressió, és potent.
I per en Jordi Vidal és una postal que recordarà.
Bé, això fa goig, eh? Tan ple, hem vist de lo que era que feia llàstima, ara...
Emociona una mica, eh?
Home, està bé, dona goig, perquè nosaltres som de camp i l'aigua sempre fa alegria. Sembla que està ja al màxim, però encara, poder queden uns 3-4 metres... per sobre així, no sé. Si ho tornem a veure gaires anys més, això.
I pujant, entre el Pasteral i Susqueda, també hem vist el Ter, amb un cabal important.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Laia, i bon dia.
Adéu, Estel, bon dia.
Doncs, mentrestant, Protecció Civil vigila i es coordina amb els ajuntaments per possibles afectacions d'aquests desembassaments aigües avall. En paral·lel i davant del canvi de temps que pronostica precipitacions generals, Protecció Civil ja ha activat en fase de prealerta el pla InunCat i adverteix del fort onatge també al litoral nord, especialment a l'Alt Empordà. Miquel Jarque, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Has pogut parlar fa una estona aquí a 3Cat Info amb la directora, sotsdirectora de Protecció Civil, amb l'Imma Soler, i s'està fent aquest seguiment de les crescudes.
Sí, i sembla que no s'esperen afectacions importants. S'està en coordinació des del Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, el Xúquer, i també es vigilen les crescudes a les conques internes. De fet, tots els ajuntaments estan avisats i coordinats per Protecció Civil.
Ara ens ho deia el Tomàs Molina, episodi de pluges importants aquest cap de setmana. En aquest sentit, quin missatge ha volgut donar Protecció Civil?
De tranquil·litat, tot i que l'òptica és diferent. Ells, recordem que sempre estan més acostumats a l'emergència. El que no els preocupa tant la intensitat, que també pot ser puntual, com ens explicava el Servei Meteorològic de Catalunya amb la veu de Tomàs Molina, sinó aquesta pluja que serà constant durant molts dies, que hi haurà una relativa aturada i que després hi haurà aquesta reactivació al Mediterrani amb aquesta nova llevantada.
Sí, preocupa més no tant la quantitat que pugui caure, sinó l'acumulació.
L'acumulació, i a més amb un terreny que portem pràcticament un any plovent, que està molt xop i no acumula aigua. Sentim Imma Soler, que és la sotsdirectora.
Acumulació, d'anar caient aigua i anar acumulant en el territori. Per això hem d'estar vigilants, sobretot aquests temes que dèiem, acumulacions a rius, a rieres, acumulacions amb zones que puguin ser baixes de lleres de rius properes. Tot això és el que hem d'anar vigilant aquests dies.
A pluja, però suposo que a cotes més elevades neu també, no?
Exacte. No cotes tan baixes com les que vam viure últimament, però sí, hi preocupa aquí també el tema dels allaus.
Clar. Doncs gràcies, Miquel. Ho anirem seguint. Bon dia.
Bon dia.
Doncs entre les comarques de la Selva i el Baix Empordà, els municipis que hi ha riu avall, des del Pasteral, estan vigilants per la crescuda del Ter, que a hores d'ara no provoca problemes. De moment, Fèlix Martín, on ja han pres les primeres mesures, és a Girona Ciutat, no?
Sí, exacte, bon dia. I una mica abans, vigilen a la Cellera de Ter, Anglès o Bescanó. També a Salt, per exemple. Han alertat els regants dels camps de conreu del riu Ter o de la Séquia Monar per les xarxes socials. I a Girona han precintat els vials de passeig més baixos pròxims al Ter. Per exemple, a Fontajau. Ha concretat la regidora de Seguretat, Sílvia Liu.
Policia Municipal, de seguida que vam rebre el comunicat, vam tancar els accessos al riu Ter i estem fent vigilància activa al riu Unyà per veure com va fent el creixement. En tot cas, era el riu Ter el que marcava aquest comunicat que s'havia de tancar l'accés i així ho van fer, tan bon punt van rebre el comunicat.
Riu Avall de Girona, entre Flaçà i Sant Jordi Desvalls, han tallat els accessos a una passera sobre el Ter. Mentrestant, tranquil·litat a Verges o a Torroella de Montgrí, sobretot perquè hi ha les motes, els terraplens de protecció a banda i banda, explica l'alcalde Jordi Colomí.
Tenim avisat a la policia local, a la brigada de manteniment, els cossos que han d'actuar en casos d'aquest tipus, però no patim gens perquè l'aigua que es deixa desembassar doncs és controlable. I nosaltres aquí tenim motes, per tant, no hem de patir en aquest sentit i, per tant, estem tranquils i només vigilants i amatents.
El desembassament preventiu de Susqueda i el Pasteral ha fet que des d'aquest punt s'hagi doblat el cabal del Ter, que ha passat de 5.500 litres per segon a 10.000.
Gràcies, doncs, Fèlix Martín. 2 minuts i mig i 1:15. De tema, els pescadors amarraran les barques dilluns en senyal de protesta pel nou reglament europeu que incrementarà la burocràcia que han de fer. Anem a Tarragona ara. Colla Ballester Brumós, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Perquè, entre altres mesures, se'ls exigirà pesar les captures abans d'entrar a port i, per tant, Colla, la Federació de Confraries de Catalunya ha assegurat que aquí és impossible de fer això.
Consideren que les noves normes no estan pensades per aquí, pel Mediterrani, i que no són operatives. Per exemple, se'ls exigeix preavisar l'entrada a port amb 4 hores d'antelació, quan els caladors d'aquí són a mitja hora. O aquesta mesura que citaves, pesar totes les captures abans d'arribar al port. El Xavier Domena, que és secretari de la Federació de Confraries de Catalunya, és molt clar explicant com és l'estructura de les barques del Mediterrani.
La nova norma t'afectaria entre 25 i 40 espècies en funció de la barca. Has de pensar que estem parlant d'espècies que potser s'ha agafat 300 grams. Clar, agafar, quantificar, estiven per calibres. No pesa el mateix una caixa de pop que una caixa de gamba. I llavors tot això ho has de pesar, ho ha de fer el patró que al mateix temps ha d'estar al pont, i quan arriba aquest peix a la llotja fa un detall del gram. I la informació la tenen des dels molls.
Per Domènec, és clar que la Comissió Europea només pensa en la pesca d'altura.
Barcos molt grans que són factoria, barcos que pesquen 15 dies, estan un dia per anar a calador, pesquen 2 setmanes, tornen cap a terra. Llavors, clar, aquest barco, lo normal és que agafi una espècie, o sigui, ells tenen una espècie objectiu.
L'aturada de barques i llotges es farà a tot Espanya coincidint amb la reunió que es farà el dilluns a Madrid entre el govern i els representants dels pescadors.
Doncs, naturalment, que el Catalunya al Dia seguirà aquesta vaga dels pescadors per aquesta nova normativa europea, també la incidència que tindrà a les llotges, i més tenint en compte que dilluns la previsió és que hi hagi temporal marítim.
Catalunya al dia.
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per una possible agressió sexual en grup a una dona de Navàs, al Bages. De moment, no consta que s'hagi detingut ningú. Els fets haurien passat la matinada del 9 al 10 de gener en aquest municipi de 6.000 habitants. Corresponsal al Bages, Natia Dell, bon dia.
Hola, bon dia.
I en sabem algun detall més d'aquest succés?
Doncs mira, poca cosa de moment. Sabem que s'estan fent interrogatoris a sospitosos i que s'està recopilant tota la informació possible per mirar d'esclarir els fets, per saber què va passar exactament. Les diligències s'han obert després d'escoltar el relat d'una dona que va denunciar dilluns a comissaria que l'havien agredit sexualment i que havia estat més d'un home. La investigació està oberta i seguint el seu curs habitual. Els Mossos estan actuant amb la màxima prudència en aquest cas.
Hi ha malestar a Calella i Pineda, al Maresme, per un concert que diumenge farà en aquest últim municipi, a Pineda, un cor i una orquestra dirigits pel tenor Albert de Prius. Està acusat de diversos abusos sexuals. Les víctimes estan dolgudes, mentre que des de l'Ajuntament sostenen que legalment no poden suspendre l'actuació perquè l'Auditori de Pineda és un espai que el pot llogar tothom. Anem al Maresme. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
I el concert, si més no, aquesta hora es farà i tindrà, a més, una protesta al carrer.
Sí, el concert és diumenge a l'Auditori de Pineda de Mar, un equipament municipal. El tenor i director d'orquestra, Albert de Prius, el van detenir el desembre de 2022, acusat d'agredir sexualment a una menor de 14 anys quan ella en tenia prop de 40. Posteriorment s'han conegut altres casos d'alumnes, de professores i fins i tot de quan ell era adolescent. Hi ha dues denúncies en curs que hagi transcendit que arribaran a judici aquest any. Quan tot va sortir a la llum, l'Ajuntament de Calella, d'on és de Prius, va trencar tota relació amb ell. El fet que el concert es faci a Pineda, municipi veí de Calella, d'on són la majoria de les víctimes, ha sacsejat aquesta zona de l'Alt Maresme. Cèlia López, del col·lectiu feminista de Calella.
Han quedat molt impactades els abusos als quals està denunciat Albert de Prius, els va cometre dins de la seva activitat professional com a director d'orquestra. Llavors, que ara es trobin que continua fent aquesta mateixa professió a la qual té ell un rol de poder en un equipament públic, doncs això ha sigut un cop molt fort.
Per això diumenge han fet una convocatòria a les 6 davant l'Auditori de Pineda.
Realment creiem que l'Ajuntament de Pineda pararia el concert, que el cancel·laria. Llavors ens hem trobat amb la decepció absoluta de que no es cancel·la aquest concert. Creiem que hem de convocar una concentració. Molta gent ens ho ha demanat, molta gent ens ha dit no, és que volem venir per, com a mínim, mostrar el nostre rebuig.
I han demanat explicacions a l'Ajuntament de Pineda.
Que l'espai es lloga i que ells no sabien que el llogava l'Albert de Prius, que el lloguer es va fer per part d'una altra persona. Ara ja fa dies que ho saben. És un tema de voluntat política. Ell sabem que ha amenaçat, ha fet molta pressió perquè ell pogués fer aquest concert, però al final no parlem d'aspectes legals. Igual que no programem un concert de música neonazi, és una qüestió d'ètica i de responsabilitat social.
També hem parlat nosaltres amb l'Ajuntament de Pineda, es reiteren que no poden suspendre el concert perquè l'Auditori és un espai que es pot llogar i no volen fer declaracions. Les víctimes dels suposats abusos, alguns dels quals han prescrit, són una vintena que se sàpiga. Entre elles es van conèixer a la manifestació que es va fer quan el van detenir el 2022 i moltes no n'havien parlat mai per vergonya.
Inspecció de Treball ha multat amb 30.000 euros un forn de pa del carrer Entença, a l'Eixample Esquerra, a Barcelona, per fer servir publicitat sexista. És el negoci de Bakers, que projectaven una pantalla imatges amb contingut eròtic sense cap relació amb el producte que anunciàvem. Quim Codines, bon dia.
Bon dia. El dictamen del cas detalla que el negoci projectava vídeos on sortien dones amb roba interior fent postures provocatives i incitant a la sexualitat. A més, ha subratllat que a les imatges no tenien coherència amb els serveis que s'hi oferien a l'anunci i que l'únic que s'aconseguia era cosificar les dones que hi sortien. Inspecció ho ha considerat una infracció molt greu, ja que els vídeos van exposar les treballadores de l'establiment a comentaris i actituds de rebuig per part dels clients motivats per aquestes imatges. Tot i això, l'empresa assegura que els vídeos que projectaven no eren discriminatoris ni degradants i que només es tractava de fotografies discretes. La sanció és fruit d'una denúncia presentada per Comissions Obreres.
I ha quedat vist per sentència el judici a 5 homes de dos clans rivals de Reus acusats d'un tiroteig al mig del carrer ara fa 2 anys. El fiscal manté la seva petició d'entre 20 i 32 anys de presó, mentre que les defenses n'han demanat l'absolució per falta de proves. Tarragona, Clara Chavarría, Domingo, com ha anat el judici?
Doncs en l'exposició de les conclusions, la fiscalia diu que s'han provat tots els fets de què se'ls acusa i manté les seves qualificacions en què demanava per a tots els acusats 8 anys de presó pel delicte d'homicidi en grau de temptativa. D'altra banda, per 2 membres d'un dels clans demana 8 anys més per un delicte de dipòsit d'armes de guerra i, per tant, en total es demana 32 anys de presó. Pel que fa als altres 3 imputats, que són 3 germans del clan conegut com Los Periquetes, també es demana 4 anys per tinença il·lícita d'armes amb un dipòsit d'armes. I la petició total de la pena s'eleva als 20 anys. Les defenses dels 2 membres d'un dels clans neguen que fossin al lloc dels fets, mentre que les defenses dels 3 germans han mantingut que va ser el pare d'ells, ja mort, el que va disparar en legítima defensa. I, en tot cas, si haguessin estat ells, el delicte d'intent d'homicidi també decau si, com diuen, els membres de l'altre clan no eren a lloc dels fets.
Sí que suena un poco ridículo, pero es un poco lo que hay. Se ha acusado de intentar el homicidio respecto a esas personas. Si estas personas realmente no estaban allí, nadie intentó matarlas.
La sentència podria tardar a dictar-se per la complexitat del cas.
Els Mossos han desarticulat un grup criminal especialitzat en encastaments i robatoris en establiments del Vallès Occidental. Hi ha 3 detinguts, són 2 homes i una dona, a qui s'atribueixen 2 assalts a farmàcies de Montcada i Reixac i un tercer en un restaurant de Sant Cugat del Vallès. Això hauria passat el novembre i el desembre passat. Quim, què en sabem d'aquest grup criminal?
Doncs en sabem que el grup estudiava prèviament els locals que els interessaven més i actuaven de matinada amb vehicles robats que encastaven contra aquests establiments. Després, en pocs minuts, s'emportaven la recaptació de les caixes enregistradores i, segons els investigadors, haurien aconseguit un botí de 4.000 euros, perdó, i també s'haurien endut una màquina de tabac. La banda criminal tenia un descampat com a amagatall on deixaven les eines que feien servir per als robatoris. A més, se'ls relaciona amb el robatori de 4 vehicles que van utilitzar per als encastaments. Els detinguts, que tenen entre 22 i 37 anys i acumulen més d'una 50ena d'antecedents, ja han passat a disposició judicial.
Gràcies, Quim, bon dia.
Catalunya al dia.
Va, més coses quan falten 8 minuts per 2:15. Barcelona opta ja de manera formal a acollir l'Agència de Salut Pública Espanyola i proposa com a seu l'antiga residència Ramon Llull. Això és a l'Escola Industrial, Mònica Mas.
Sí, es tracta d'un edifici modernista i noucentista en ple centre de la ciutat i que està tancat des del 2022. Es preveu que hi treballin unes 300 persones si finalment Barcelona és l'escollida com a aquesta seu de l'Agència Espanyola de Salut Pública. Avui es tancava el termini perquè es presentin les candidatures i opten també altres ciutats espanyoles com Múrcia, Oviedo, Salamanca i Granada, Lugo i Lleó. L'edifici proposat de l'Escola Industrial necessitarà obres majors si finalment la capital catalana guanya aquest concurs.
I l'Hospital Germans Trias de Badalona estrena 6 nous quiròfans i una nova planta d'endoscòpia digestiva i respiratòria que el situen com a referent a Europa en cirurgia d'alta complexitat.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat l'espai, que s'ha construït en uns 2 anys i ha suposat una inversió de 29 milions i mig d'euros. Els nous equipaments reforcen l'atenció sanitària a l'àmbit del Barcelonès Nord i del Maresme, però també el tractament de determinades malalties per la població de l'àrea de Girona i dels Vallesos. Josep Maria Mòdol és el gerent de Can Ruti.
Aquesta població està creixent amb número i amb complexitat i requereix d'infraestructures d'aquest nivell per continuar garantint l'excel·lència i el terciarisme que ens caracteritza. Aquests espais ens permetran augmentar la capacitat resolutiva, reduir els temps d'espera.
Ajuntaments, Consells Comarcals i Generalitat busquen solucions per trobar sòl industrial a la zona afectada pel tancament previst de les centrals nuclears. En paral·lel, s'estan ultimant els detalls de les ajudes dels fons nuclears per pagesos i autònoms. Anem a Móra d'Ebre. Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Quin problema hi ha en tota aquesta zona amb el sòl industrial?
Doncs mira, que en molts casos no n'hi ha i en els municipis que sí que en tenen de disponible no s'han acabat de desenvolupar els tràmits urbanístics. O el que seria el mateix, no estan a punt perquè les empreses interessades s'hi instal·lin. Jaume Borós, el secretari d'Empresa.
I aquí la clau també que tenim amb el tema del sòl industrial. Si volem diversificar l'activitat econòmica a la zona del Penta 1 i Penta 2 i mitigar aquesta pèrdua de llocs de treball que pot generar el tancament de les centrals nuclears, l'activació, no?, i la planificació de nou sòl industrial és una via. I
a banda, els diners dels fons nuclears també aniran a parar tant autònoms com els pagesos, una de les demandes que durant molt de temps ha fet el sector primari. Ara tot just falten els últims passos perquè es convoquin aquestes ajudes. Els diners dels fons nuclears, recordem-ho, provenen de la recaptació de l'impost que paguen les centrals. Durant el 2025, per fer-nos en una idea, es van repartir 52 milions i mig d'euros a 183 empreses.
I 2:15 del migdia. Aquest any passat l'Ajuntament de Barcelona ha comprat habitatges i solars per augmentar el parc públic en prop de 300 vivendes, entre les quals hi ha la Casa Ursola, però també una finca a la Via Laietana que alliberarà espai per aixecar 80 pisos. Quim?
L'Ajuntament ha comprat 97 pisos distribuïts en 3 finques senceres i 50 pisos en diferents edificis. 3 solars on es poden construir 119 immobles i aquesta finca a la Via Laietana que allibera espai per fer-hi 80 pisos més. Aquest any passat, l'Ajuntament va invertir 21 milions d'euros en habitatge i assegura que la intenció és continuar en aquesta línia. Jordi Valls és el tinent de l'alcaldia d'habitatge.
L'ambició en política d'habitatge, en compres i en promoció, ha de ser constant durant els propers 10 anys. L'Ajuntament tindrà la màxima ambició amb el que és la política d'habitatge i amb la compra. I, bàsicament, de totes aquestes operacions que us hem expressat, el 70% s'han realitzat durant els últims 2 mesos.
Ara mateix el parc públic de Barcelona és de 13.000 habitatges i l'objectiu és arribar als 15.000 el 2027. Hi ha el compromís, a més, d'alliberar prou terreny per construir 10.000 pisos més en els pròxims anys.
I mentrestant han començat les obres de la futura residència universitària de Badia del Vallès. És un equipament d'iniciativa privada que tindrà 319 places i l'objectiu és que estigui enllestit per començaments del curs 2028-2029.
La construcció d'aquesta residència s'emmarca en la primera actuació urbanística que es fa a la ciutat vallesana des que es va crear fa 51 anys. Amb una superfície inferior a 1 km², l'antiga ciutat Badia va ser concebuda des de zero com un polígon d'habitatges per donar resposta a la necessitat d'allotjar les onades migratòries de l'època. L'alcalde de Badia, Josep Martínez, destaca la importància d'aquest projecte.
L'arribada d'aquesta residència no és únicament una operació urbanística ni una inversió immobiliària més, representa un punt d'inflexió en l'evolució sociològica del municipi de Badia. Sense renunciar als nostres valors i a la nostra identitat, ens integrem d'una forma més activa en tot l'ecosistema universitari, comarcal, també metropolità.
Els estudiants que s'allotgin a la futura residència de Badia tindran el campus de la Universitat Autònoma a 15 minuts a peu o a 5 minuts en transport públic. Segons Martínez, també seran un revulsiu pel comerç local.
L'arribada, en aquest cas, de centenars d'estudiants generarà, en aquest cas, un flux continu de consum, en el cas de la població actual, també diversificarà el comerç local i, en aquest cas, també generarà feina per la gent de Badia.
L'operació urbanística que ara s'engega a Badia inclou altres equipaments residencials i comercials en una àrea d'11 hectàrees a la zona més propera a Sabadell que s'anirà executant els pròxims anys.
Catalunya al dia.
L'acomiadament de tots els voluntaris del refugi d'animals de l'Anoia ha provocat tensió i malestar amb la direcció del centre. Ja fa temps que hi havia discrepàncies en el funcionament de la protectora de gossos, però l'acomiadament en bloc, per un missatge al mòbil, la matinada del dia de Nadal, els va agafar per sorpresa. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Què diuen els uns i els altres i quina és la situació dels animals ara, sense que hi hagi voluntaris que els atenen?
He pogut parlar amb totes les parts de com s'ha arribat a aquesta expulsió en bloc. Sentim primer la voluntària Marta Carbonell.
Hem intentat diverses vegades dialogar, no? Demanar més voluntaris, que els podíem formar nosaltres també, i se'ns donaven negatives.
Els 30 voluntaris demanen la seva readmissió i també la dimissió de la directora de la protectora APAN. I ara sentim precisament la directora d'aquesta protectora, situada a Òdena, Patricia Paz.
Malauradament hem hagut de fer fora l'equip anterior de voluntariat perquè ja havíem arribat una situació que era realment insostenible. S'ha intentat treballar, s'hem reunit moltes vegades, hem intentat arribar a acords i tot i així, malauradament, no hem trobat un punt d'entesa.
I pel que fa a la segona pregunta, com estan els gossos i els gats, la voluntària diu que ara no poden sortir a passejar.
Des del 25 de desembre han sortit un dia i potser no han sortit tots. No és estirar potetes, és que és alliberar la ment una estona d'allà dins, que estan en una presó literal.
La directora de la protectora diu que la falta de passejos ha estat una situació transitòria.
Des que va haver-hi aquesta expulsió, és veritat que els passejos s'han hagut de reduir. Tot i així, han estat sortint gràcies a equips voluntaris puntuals. Ara ja també hem obert la nova convocatòria i, per tant, ja tenim nous voluntaris que tornen a venir regularment a passejar els gossos.
Tot plegat ha generat molt malestar. Els voluntaris ja han fet una manifestació a Igualada i no en descarten més, i les xarxes socials bullen amb mostres de suport.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I quan passa pràcticament un minut de dos quarts de dues, ens aturem per repassar les notícies més vistes a la web i a l'app del 3Cat Info. Ho fem, com sempre, amb en Marc Vidal. Marc, bon dia.
Què tal? Bon dia.
I avui una notícia que és, de fet, el complement d'una que també tractàvem aquí al Catalunya al dia, que és que aquest inici del curs escolar, no polèmic, perquè
aquest
comença el 8
debat,
de setembre,
no?
I...
Aquest famós debat sobre l'inici
no
del curs escolar.
No tothom ho veu bé.
Seria. Aquí el que hem posat el focus és sobre la durada de les vacances d'estiu i també com són aquestes jornades intensives, no? Que estan les dues coses en revisió. És aquesta informació que diu com és el calendari escolar a Europa.
Sí.
A veure, aquí la conclusió és a Catalunya la parada estiuenca és més llarga i es fan menys dies de classe que la mitjana de l'OCDE, però també és veritat que són més hores de jornada lectiva, sobretot a secundària. Per tant, el còmput, diguem,
queda
allà. Sí. En aquesta informació podreu veure el mapa d'Europa i també veure per colors, per entendre'ns doncs, quins països estan més o menys com nosaltres o quins estan per sota, perquè n'hi ha que estan per sota, que per entendre'ns tenen més vacances a l'estiu. Per exemple, tenen més de 12 setmanes de vacances Portugal, Itàlia o Grècia, que justament, no?, Itàlia i Grècia són països mediterranis també amb molta calor.
Clar, anava a dir, perquè un d'aquests arguments que es fan servir normalment és perquè són mesos de molta calor que els nens tenir-los a classe seria bastant insostenible.
Correcte.
No?
Vull dir que és un debat interessant i que aquí podeu veure com es resol a nivell europeu amb dades i una mica la polèmica que hi ha tot arreu.
I que desperta molt d'interès perquè és una notícia que crec que ha tingut molt d'èxit i ha estat molt clicada.
Justament.
Alguna altra recomanació que puguem trobar avui?
Doncs mira, més temes polèmics et porto avui. Aquesta comparsa del Carnaval de Tarragona que ha hagut de canviar de temàtica per un requeriment de Port Aventura. És la colla a la bota, això també ho estem explicant aquí a la web i l'app del 3Cat Info, on a més podreu veure una mica el plantejament que feien, no?, la difusió que feien d'aquesta Mort Aventura, que era d'alguna manera com volien satiritzar la situació en la que es troba aquest parc temàtic. I aquí podreu veure una mica la imatge de Port Aventura,
sí, no?,
la seva mascota.
Sí, hi ha com un ocell vestit de mort. No?
Ah, clar,
és l'ocell que és el símbol de Port Aventura, efectivament. Sí. I fa un any, de què parlàvem?
Mira, parlàvem dels secretaris municipals i quina feina fan, això és un tema també molt recurrent. Dèiem fa un any que a Catalunya en convocarien 218 places, doncs bé, aquests exàmens ja s'han fet. S'ha fet a finals de novembre, però s'han fet només les primeres proves. Ara s'hi van presentar, per cert, per aquestes 218 places, 1.000 opositors.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Pensa que és una prova molt específica, a més a més. Doncs ara, que et deia, a finals de novembre s'ha fet la primera prova, ara se'n farà més la segona al febrer i una altra a la primavera, i s'espera que a finals de l'any 2026 aquests secretaris municipals que es van anunciar fa un any ja podran estar operatius.
O sigui, hauran estat dos anys de procés de selecció, sí, sí. A més per una figura clau, que aquí també n'hem parlat, que els pobles petits no poden tramitar segons...
Sí, sí, és això.
Molt bé, doncs escolta, aquí ho deixem. Bona feina d'anar passant una mica el notari de com queden
correcte,
les coses un any després.
Les notícies.
En tot cas, bon cap de setmana i fins dilluns,
Marc.
Molt bé,
adéu-siau.
Catalunya al dia.
Notícia pel sector primari que bona falta li fa. Els productors d'oli d'oliva de les Garrigues fan un balanç positiu de la campanya on els preus per als consumidors han baixat després anys de poca producció per la sequera. El sector veu inicialment amb bons ulls el tractat del Mercosur perquè en aquest cas sí que blinda les denominacions protegides, tot i que no saben com aniran les vendes en aquest nou mercat que ara s'amplia tant. Un sector que es dona cita des d'avui fins diumenge a les Borges Blanques, a la Fira de l'Oli Verge Extra de Catalunya. I podem ser-hi a aquesta hora amb en Ramon Dalmau i en Pere Joan Álvarez. Deia en Pere Joan, els productors estan satisfets amb aquesta campanya?
Exacte, Estel. La producció ha estat bona, en qualitat i en quantitat. Sentim la Sílvia de Bellaguarda, el Miquel Àngel de la cooperativa de Cervià i el Marc de la Pobla de Cèrvoles.
Bé, la campanya molt bé. Hem fet quilos, hi ha oli... I sembla que les vendes continuen sortint.
Molt bé, ha sigut una molt bona campanya i han fet un molt bon oli.
Sobre Mercosur, el president de la DEO Garrigues, Enric Dalmau, valora positivament que el nou mercat blindi les denominacions d'origen protegides per evitar suplantacions. Tot i això, diu que caldrà veure el poder adquisitiu dels nous compradors i constata que, en general, l'agricultura i la ramaderia del nostre país ho passarà malament.
Estan blindades a que ningú utilitzi el nom. Després, una altra qüestió, veurem el que seran les vendes. Si es treuen els arancels, possiblement sigui més fàcil vendre allà, però també veurem quina demanda hi ha.
En aquest sentit, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha dit que el govern estarà al costat dels pagesos i ramaders, però veu Mercosur com una oportunitat per obrir nous mercats.
Entenent com una oportunitat per acompanyar el sector agrícola del nostre país a obrir i a diversificar mercats en un moment en el que els arancels que ha posat en els Estats Units suposen una amenaça per a l'economia del país.
Per acabar, aquest migdia, les 5 denominacions d'oli de Catalunya han rebut el Premi a la Cultura de l'Oli. Per cert, la garrafa de 5 litres ha baixat uns 5 euros respecte a l'any passat i ara costa entre 35 i 42 euros.
Qui també té bones previsions són els productors de tòfona. Preveuen una bona collita gràcies a les pluges i esperen superar les 6 tones de l'any passat. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
És una campanya que ja fa setmanes que ha començat. Per què hi ha més tòfones aquest any? Pel temps?
Mira, sí, som a la meitat de campanya i els productors, com deies, ja tenen clar que aquesta serà una collita bona gràcies, sobretot, a aquestes pluges que hi va haver la primavera passada i a l'estiu, i també a les temperatures suaus que s'han mantingut durant l'any passat. Daniel Uriach, investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, remarca que les condicions meteorològiques també han fet créixer la tòfona silvestre, que amb la sequera costava de trobar. Els tofonaires confien superar aquestes 6 tones recollides l'any passat, que, de fet, ja suposaven doblar la producció del 2024.
Però, en general, podem dir que tenim una campanya bona, acceptable, que estem disfrutant, que estem traient tòfona de qualitat, estem traient molt bon gènere i també en quantitat, i creiem les perspectives que són una mica millors que l'any passat.
A Catalunya hi ha 160 productors que conreen un miler d'hectàrees.
Queda molta feina per fer.
I tot plegat, com afecta el preu i què està fent el sector per difondre en les qualitats gastronòmiques de la tòfona?
Mira, una de les conseqüències de l'augment de producció és que els preus s'han contingut força. Ara mateix el quilo de tòfona negra se situa per sota dels 400 euros, que és una xifra inferior als 570 que va arribar ara fa 2 anys. El sector, però, vol que s'ampliï, sobretot el consum domèstic, perquè la majoria de producció es destina a l'exportació. La presidenta dels productors, Carme Vigo, ens explicava que encara hi ha molt camí per recórrer sobretot a les cuines domèstiques.
Queda molta feina per fer a nivell de taula, el que és que arribi al petit consumidor. El restaurador el coneix, l'aprecia moltíssim, però a nivell d'estar de per casa, doncs ens queda conèixer el producte.
I si voleu tastar o comprar tòfones fresques, aquest cap de setmana teniu una cita a Vimbodí Poblet, on fan la Fira de la Tòfona amb degustacions, amb activitats i amb venda directa dels productors.
Doncs queda apuntat. Gràcies, Manel Sastre, i bon cap de setmana per
bon
tu també.
Bon cap de setmana igualment.
Us imagineu una poma amb gust de maduixa? Doncs sí, existeix. Escolteu el Javier.
Tenia un sabor així que semblava com maduixa i crida molt l'atenció, la veritat, aquests gustos. Que podem trobar alguna més com llimó...
I com aquestes desenes de varietats de poma que, amb el pas dels anys i les estrictes normes del mercat, s'han anat perdent. Ara, un projecte de l'Escola Agrària del Ferràs, el Segrià, ha permès cultivar-les i tastar-les. I encara han anat un pas més enllà. S'han unit amb els estudiants de l'Escola d'Hostaleria de Lleida per veure quines possibilitats tenen aquestes pomes a la cuina. La Noelia Casellas ha anat amb ells fins allà, fins a la cuina.
Estudiants amb pantalons grisos, samarreta negra, davantal i gorra de cuiner es mouen lleugers per la cuina de l'Escola d'Hostaleria. Cassoles al foc i les postres gairebé preparades sobre un taulell. Semblen ous durs en un bol, després descobrirem què són. És el dia en què culmina un projecte que va començar fa mesos. El projecte no va arrencar en una cuina, sinó en un camp d'una hectàrea on s'han cultivat de manera totalment ecològica pomeres.
Aquí hi ha 43 varietats autòctones dels nostres avis i rebesavis.
Ignasi Casanovas, professor de l'Escola Agrària del Ferràs.
Perquè són originàries de la Ribagorça. 43 varietats diferents pel que fa a colors, formes, textures... gustos i aromes.
Són varietats, però, que malauradament ja no trobem al mercat.
L'objectiu és ser un reservori.
Maria Rosa Cortés, directora de l'Escola Agrària del Ferràs.
No perdre aquestes varietats que són molt interessants, gustativament molt interessants, però pel problema de la comercialització o perquè no són prou productives, no s'han continuat conreant.
I aquí, a aquest camp que trobem boirós, hi van venir fa mesos els alumnes d'hostaleria.
Vale, van provar, van mirar els sucres, van mirar la duresa...
Joel Antequera, estudiant de l'Escola Agrària del Ferràs.
Vam escollir abans, prèviament, 4 o 5 varietats que són les que van emportar i elaboraran ells.
I ara tornem a la cuina. Què n'hem fet d'aquelles pomes que van triar al camp?
Trobem pomes que són més farinoses, trobem pomes doncs, que són més àcides, més dolces.
Miquel Mena, professor de cuina de l'Escola d'Hostaleria.
Algunes doncs, que són molt a l'aplicar-li cocció doncs, se desfan o que queden més senceres i el que hem buscat una miqueta és això, el que és més adient a cada tècnica.
Recordeu aquella poma amb gust de maduixa?
Precisament ha fet servir doncs, per fer un fals tartar. Visualment sembla un... Sembla un tartar, però realment és completament tot poma.
Però també nigiri de croqueta de poma salvatgina recoberta amb cansalada ibèrica, barat escabetjat amb vinagre de poma brindilla, fricandó de vedella amb sofregit clàssic i poma salvatgina. Són només alguns dels plats que han creat amb les pomes i també n'han fet licor.
Aquesta mateixa sidra també una part la guardem.
Miquel Àngel López, professor de l'Escola d'Hostaleria.
Continua evolucionant fins que acabe la fermentació alcohòlica i comença una bacteriana, que és l'acètica, i així se fa el vinagre. Ja està.
I no ens oblidem de les postres. Aquell ou que hem vist a la cuina és un flam de poma que caumasses amb crumble d'ametlla i tofi.
Doncs mai millor dit que per gustos, pomes. I a 3 minuts per arribar a 3:15, parlem de Muià, ara que està a l'expectativa gairebé una setmana després que s'imposés el no a la consulta sobre la planta de biogàs i l'ampliació de l'escorxador, que no era vinculant. Intercanvi de retrets i polarització de posicions per un tema calent en aquest municipi. L'alcalde diu que el projecte ha de tirar endavant perquè està lligat de mans i peus. Mentrestant, els impulsors de la consulta faran tot el possible per aturar-ho. Anem cap a Muià. La pregunta que es fa tothom, Nati Adell, és... I ara, què? Efectivament, Estel, bon dia. Aquesta és la pregunta. L'Ajuntament té 2 mesos des de la consulta per anunciar quins seran els pròxims passos a fer. L'alcalde republicà, Dionís Guiteres, amb qui hem parlat, diu que vol conversar amb totes les parts, que no té més remei que continuar amb els tràmits, al·legant raons econòmiques i jurídiques. I està convençut que amb la documentació a la mà demostrarà als veïns que no hi ha res a tema.
Quan la gent vegi que els plecs per poder licitar la construcció d'aquesta planta digui d'on venen els residus, que no contaminarà, que hi haurà totes les mesures perquè no hi hagin fums ni pudors, ja estarà. I quan la gent vegi que l'escorxador no tindrà capacitat de sacrificar més animals, doncs ja estarà.
Pel que fa als promotors de la consulta, la plataforma per un Moià viu ha d'anunciar quines vies emprendrà per tal de mirar de frenar aquest projecte. Dijous ha convocat una reunió amb els veïns. El que està clar és que se senten més forts després que un 89% dels vots de la consulta van ser pel no. A la portaveu del moviment és la Pilar Clapés.
Ens sentim més forts que mai perquè tenim el recolzament de 1.487 vots. Ells han fet una campanya per l'abstenció. No es poden quedar amb el 70% que no han anat a votar dient que estan a favor del projecte. Això no és així.
Per la seva banda, la CUP de Moià també vol que es facin valdre els resultats de la consulta. Un projecte que va ser, recordem, el tema estrella del programa electoral d'Ara Moià, que va treure majoria absoluta.
Doncs més política municipal, Enrique Martínez, més conegut com a Bob Pop, presentarà demà la seva candidatura per ser l'alcaldable dels comuns a Barcelona, les municipals de l'any que ve.
En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio ha marcat distàncies amb Gerardo Pisarello, que serà el seu contrincant a les primàries si aconsegueix els avals per presentar-s'hi.
Jo vull ser l'alcalde de la ciutat i vull guanyar la ciutat amb il·lusió i a molta gent i obrir l'espai. No vull replegar-me. Tinc la sensació de que el Gerardo representa la teoria i jo sóc la pràctica. Que Gerardo representa la ficció i jo estic al carrer. I és el carrer el que vull tomar i canviar.
El presentador activista Showman ha lamentat que l'esquerra s'estigui replegant en comptes d'obrir-se per ser més. Barcelona en Comú activarà els pròxims dies el procés de primàries per elegir l'alcaldable el mes que ve.
I l'exconsellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, deixa la política.
A finals de gener renuncia a l'escó d'Esquerra Republicana al Parlament per tornar a la vida acadèmica. En una entrevista al programa Cafè d'Idees de Televisió Espanyola, ha dit que se'n va contenta per haver pogut tancar el que va iniciar el govern de Pere Aragonès.
I ja me'n vaig, doncs, amb aquesta satisfacció d'haver-ho aconseguit i també amb la voluntat de seguir treballant des de fora. De la política no se'n va mai algú que ho porta a les venes per transformar i per acompanyar, doncs, tots aquests processos en moviments socials.
Verge reincorporarà a la Universitat Pompeu Fabra, on és catedràtica de Política i Gènere.
Ha creat prop de 9.000 places per aprendre català, però tot i així no acaben d'eixugar les llistes d'espera. El pla anunciat fa un any per la Conselleria de Política Lingüística ha aconseguit engegar 350 cursos nous i ha costat així l'oferta a tots els racons del país. A la zona amb més demanda, que és la ciutat de Barcelona, però prop de 2.000 persones no s'han pogut matricular per falta de places. Ens ho explica des de Barcelona mateix la Montse Camps.
205 organismes s'han adherit a la nova línia d'ajuts per organitzar cursos gratuïts de català per adults, cosa que, segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha permès donar aire, oferir molta més oferta i aconseguir aquests objectius.
Incrementar la capilaritat territorial, és a dir, fer arribar arreu del país, desestacionalitzar l'oferta, trencar la idea aquella de o és el setembre o fins al gener no tindrà res, ara volem que cada vegada hi hagi més oferta de forma constant, i donar flexibilitat a la tria dels aprenents.
Entre les entitats o ajuntaments que s'han adherit hi ha l'Associació Cultural Sol de Vila de Can Rodó, el Baix Ebre. El seu president i alcalde del municipi, Damià Grau, diu que s'han rebut peticions de tot tipus de perfils i que s'han trencat estereotips.
I dic trencament perquè moltes vegades sempre parlem de la immigració o de les persones nouvingudes o les persones que porten aquí molts anys que no parlen la nostra llengua, que no la volen aprendre. I això, aquestes subvencions i els inscrits aquí el que sí que han fet ha sigut mostrar, sobretot, aquest entusiasme per aprendre la llengua, per poder-se comunicar amb els seus veïns, amb els seus companys de feina.
Pel curs 2025-2026 el pressupost ha estat finalment d'1.400.000 euros i pel que ve s'arribarà a 1.500.000 euros que es pot ampliar fins a 3 vegades.
I ara us parlem del Besart Museum. És el museu social a l'aire lliure més gran del món i va néixer fa 3 anys a Santa Coloma de Gramenet. Doncs bé, ara es marca com a objectiu abraçar 2 municipis més, Sant Adrià de Besòs i Montcada i Reixac, i arribar als 5 quilòmetres de longitud de cara al 2030. David Àngel, és un projecte que avui ha rebut l'impuls institucional per donar visibilitat a aquest museu pictòric que s'estén pels marges del riu Besòs.
Hola, bon dia. Doncs sí, acte en presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, de les alcaldesses dels municipis implicats i de la Fundació La Caixa per reivindicar aquest projecte que lidera David Hernández, director del Besart. Precisament, Hernández posa en valor el factor social d'aquest projecte que permet als veïns fer-se seus els murals que s'hi exposen després de participar de la creació amb els seus autors.
Quan ve un artista, els primers 2 dies muntem col·lectius de tallers amb nens, col·legis o gent gran que ajuden a l'artista a començar l'obra. Per tant, fem això que fa aquesta unió. I això té una força impressionant, perquè aquesta gent és la que després conviu al riu. És la gent que passeja cada dia, és la gent que fa esport cada dia. I clar, aquesta gent, llavors, se'l fan també seu.
Hernández també destaca que la proposta democratitza l'art i el fa arribar a totes les capes de la societat.
Però hi ha gent que mai havia anat a un museu. I quan tu escoltes gent que ve aquí a passejar, diu, no, és que jo mai havia anat a un museu. I avui estic passejant cada dia a un museu. O et diu la gent, no, jo faig esport a un museu. No, jo és que trec el gos, jo és que estic amb la natura. Això, bueno, i per això estem aquí.
Ara mateix, al Besart, s'hi poden veure una 60ena de murals d'artistes com Aris, Sixe Paredes, Mina Hamada, Franco Fasoli, Frank Trapax o un Kobe de Mariscal que treu el nas per contemplar l'evolució de la ciutat després de més de 30 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona.
I 60 filmoteques, museus d'art, festivals de cinema i centres culturals de tot l'estat, també a nivell internacional, participaran en els actes d'Acció Portavelles, el programa conjunt de la Conselleria i el Ministeri de Cultura per commemorar el centenari del cineasta i polític Pere Portavella. Aquest any, que en farà 99, i el 2027, que farà el 100. Barcelona, Òscar Callau.
El nucli central de l'any commemoratiu serà el web Acció Portavella, dissenyat en xarxa per visualitzar l'impuls que l'obra del cineasta ha tingut en altres directors, artistes, pensadors i activistes, més que no pas mostrar la seva trajectòria individual. El coordinador dels actes és el professor i gestor cultural Jordi Balló.
Es tracta claríssimament de no monumentalitzar la vida del Pere ni la seva obra. És a dir, no anem a fer un homenatge al Pere, ni anem a fer un monument al Pere, sinó anem a fer una cosa que circuli com el seu missatge.
La institució clau de la celebració serà la Filmoteca de Catalunya, on hi ha l'Arxiu Fílmic de Portavella. La restauració i digitalització de les seves pel·lícules s'anirà presentant al llarg d'aquest any i el 2027. Sentim el director de la Filmoteca de Catalunya, Pablo Laparra.
Davant l'empobriment i l'estandardització de la imatge a l'era algorítmica, reivindicar l'energia estètica i política de l'experimentació formal. I per això justament celebrem la forma coral i expandida, convençudament contemporània, del programa Acció Portavella.
Portavella no ha assistit a la presentació celebrada a la Filmoteca de Catalunya perquè gairebé no surt de casa, però la seva filla Carol ens ha explicat que està ben al cas de tot el que s'està preparant.
I el Museu de la Casa Masó de Girona, un dels grans exemples del noucentisme a Catalunya, exposa fins al mes de març una acurada selecció de dibuixos dels segles XVIII i XIX en una mostra que posa de relleu un període i un format artístic poc reivindicat. En té tots els detalls a Girona la Maria Rovira.
Des de la Fundació Rafael Masó destaquen la importància de poder mostrar una 40ena de dibuixos que ens endinsen en l'art d'un període sovint menys tingut pel seu academicisme o no gaire present en els museus i galeries, però que té molt d'interès. Ens ho explicava Jordi Falgàs, president de la Fundació.
Parteix del fet que aquí, a la pròpia Casa Masó, tenim dibuixos d'aquesta època que havien sigut adquirits per el pare de l'arquitecte, que era un personatge molt polifacètic, un prototipus de l'home de la Renaixença catalana, i a partir d'aquí, doncs, l'Artur Ramon, que és el comissari de l'exposició, la va voler complementar amb altres dibuixos d'aquesta època de col·leccions privades de Girona i Barcelona.
Pel comissari de la mostra, Artur Ramon, es tracta, doncs, d'una exposició petita però molt variada i d'autor, i que es podria veure en qualsevol gran museu del món.
Bàsicament són dibuixos dels segles XVIII i XIX, que venen una mica des del món més del neoclassicisme, el romanticisme, fins al món més acadèmic, i són dibuixos que estan agrupats bàsicament pels autors i pels estils. I a més hi trobarem tècniques molt diverses, des del llapis, la tinta, la sanguina, l'aquarela, l'aiguada...
Entre les peces que s'exposen a la Casa Masó hi ha obres atribuïdes erròniament a Goya o Mengs, al costat de treballs d'autors italians com Teodoro Matteini i Giuseppe Luccini i altres artistes espanyols que detallava Artur Ramon.
Eugenio Lucas, que és un artista que pràcticament està anticipant, és un visionari del que és la pròpia abstracció en l'art, i jo destacaria també José Camarón, és un dels grans artistes del Llevantins, és de Segorbe.
L'exposició Dibuixos de mestres antics a la Casa Masó, segles XVIII i XIX, es podrà visitar fins al 21 de març.
Catalunya al dia. Esports.
Minuts per l'actualitat esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia, Estel.
El duel català que enfronta l'Espanyol i el Girona a les 9 del vespre obre avui la 20a jornada de la Lliga de Primera Divisió Masculina.
Els blanquiblaus ocupen la 5a posició a la classificació, volen apropar-se a les posicions de Champions i també trencar una dinàmica de dues jornades sense guanyar. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, assegura que els jugadors estan motivats.
S'hem de centrar en guanyar el partit, que penso que és l'important, que a partir d'aquí que el partit ens ha de servir de motivació també, però com un punt de motivació i no d'obsessió. En aquest aspecte, jo crec que els jugadors estan motivats per guanyar tothom ara mateix. L'equip està arribant bé, arriba un bon moment, i hem de seguir en aquesta línia, però hem de saber jugar el partit. Demà és un partit complicat, difícil, que si el sabem jugar tenim, bueno, les nostres opcions importants per guanyar.
Per la seva banda, el Girona ocupa ara mateix la 13a posició amb un coixí de 4 punts sobre el descens i busca el tercer triomf seguit. El club gironí espera, d'altra banda, desencallar la sortida de Solís i poder inscriure el davanter Claudio Echeverri. Bitzel és dubte, a l'Espanyol ahir van operar el capità Javi Puado dels lligaments del genoll dret. Aquest duel català-espanyol-Girona, que es jugarà a les 9 del vespre, el podreu seguir en la transmissió del Tot Gira de Catalunya Ràdio a partir de 9:15. El Barça, per la seva banda, visitarà diumenge a les 9 del vespre la Reial Societat.
Doncs precisament el Barça estarà dilluns al sorteig dels quarts de final de la Copa del Rei de Futbol.
Victòria treballada ahir al camp del Racing de Santander per 0-2 amb gols de Ferran i Lamine Yamal a la segona part i una actuació destacada de Joan Garcia. Hansi Flick, el tècnic del Barça, valorava positivament l'actitud dels jugadors.
You don't win these games because of your names.
Aquests partits no els guanyes amb el nom, els guanyes amb l'actitud. Això és el que m'ha agradat de l'equip, que hem jugat de manera molt seriosa, amb l'actitud i la mentalitat adequades. També vull dir que el Racing ho ha fet molt bé i que és un bon equip. Potser ens retrobem l'any que ve a la Lliga.
També jugat ahir, Burgos 0, València 2. Tant el Barça com el València se sumen, doncs, a l'Albacete, l'Alavés, el Betis, l'Atlètic de Madrid, l'Atlètic Club de Bilbao i la Reial Societat al sorteig dels quarts de final.
El segon punt destacat del dia és el clàssic Madrid-Barça de bàsquet que es disputa a 9:15 del vespre.
Avui és a la 22a jornada de l'Eurolliga i 12 dies després de la victòria blaugrana a la Lliga CB. Xavi Pasqual, l'entrenador del Barça, té clara la mentalitat que ha de tenir l'equip.
El que sí que podem dir és que anirem a guanyar. Anem a intentar-ho amb totes les nostres forces. El tòpic aquest de partit a partit realment ens el creiem i anem a per ell. No? L'Eurolliga és una competició llarga, és una competició que quan tens l'oportunitat de guanyar has de guanyar, perquè sempre tens algun dia dolent, com vam tenir el dia de Mònaco, no?
A la classificació, el Barça és el quart amb un balanç de 14 victòries i 7 derrotes, un triomf més que el Madrid. Aquest clàssic Madrid-Barça de bàsquet el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
I al Rally Dakar tenim un guanyador virtual en cotxes i no és català.
És Nasser Al-Attiyah, que guanyaria el seu 6è títol del Dakar. Nani Roma mantindria, això sí, la segona posició. Podem ampliar aquesta informació amb el nostre enviat especial, que ja és més a prop de tornar a casa. Damià Aguilar, bon dia.
Hola, bon dia. A 500 metres d'acabar l'especial penúltima, Nani Roma ha perdut una roda i ha hagut de menester ajuda d'un altre cotxe, un Toyota que l'ha remolcat una estona i després un company de Ford li ha reparat l'avaria. Està venint cap al bivac de Yanbu i no ha de tenir problemes per retenir la segona posició de la general a 15 minuts del guanyador de l'etapa Nasser Al-Attiyah, guanyador virtual del rally a falta de l'etapa final de demà. Els cotxes Ultimate, la tercera posició, se la jugaran Ekström i Loeb, tercer i quart, separats de 29 segons. Aquesta és la teoria. A la pràctica sempre poden passar coses més grosses. A les motos, Ricky Brabec fa bona l'estratègia d'ahir i acaba augmentant l'avantatge del liderat, ara 3 minuts 20 segons, sobre Luciano Benavides, que no tira la tovallola. Edgar Canet ha tingut una petita caiguda i tampoc no ha pogut ajudar tant Luciano. Demà mirarà de guanyar la darrera etapa Yanbu de 100 quilòmetres cronometrats per tancar el Dakar edició 48.
Gràcies, Damià. Pel que fa a l'europeu masculí de waterpolo de Belgrat, la selecció espanyola comença avui mateix la segona fase, juga contra Montenegro a 3:45. També avui Hongria, Països Baixos i França, Sèrbia. I l'esquiador banyolí Oriol Cardona participarà avui a la cursa vertical a la prova de la Copa del Món d'esquí de muntanya que s'està disputant a l'estació francesa de Courchevel. Cardona, de 31 anys, va guanyar ahir la cursa d'esprint.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Convertir l'activitat de fer pa en un espectacle musical i performàtic. Això és el que fa la cantant i compositora menorquina Anna Ferrer i que demà portarà a l'Auditori de Barcelona. Pa és un projecte d'investigació sobre la tradició oral i les músiques menorquines i d'arreu que tenen a veure amb l'univers del pa. És la manera amb què Anna Ferrer ha volgut homenatjar l'ofici de forner, ella que és filla, neta, besneta i rebesneta d'artesans del pa i que ha crescut entre sacs de farina i màquines de pastar, però que ha decidit no dedicar-s'hi professionalment. Acabem així el programa, també la setmana. Ens tornem a sentir dilluns a la 1 del migdia. Que passeu un bon cap de setmana.